L'Auditori Municipal inicia la temporada estable de teatre familiar d'aquest 2026 amb l'estrena de Tris i Tras, el Portal Màgic, un espectacle de l'entitat castellarenca Atmosfera Produccions que combina el teatre, la màgia i la fantasia i que es podrà veure diumenge, dia 1, a les 12 del migdia.
Hola, Carme. Doncs avui parlem de teatre i ho fem per tornar-vos a presentar la temporada estable d'aquí, de Castellà del Vallès, d'aquest 2026, amb una proposta de teatre familiar. Es diu Tristràs, el Portal Màgic, i avui tenim amb nosaltres doncs, els seus protagonistes i els seus creadors, la Mar Martí. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, què tal?
I també el Marc Treserres. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Benvinguts a tots dos.
Gràcies.
Estreneu a l'Auditori, ni més ni menys, aquest diumenge dia 1 de febrer, o sigui que estreneu el mes de febrer també,
sí.
Estreneu el
2026, sí, sí, sí.
El mes de febrer, la temporada familiar, o sigui tot. A les 12 del migdia els podreu veure amb aquesta proposta que ens agradaria que una miqueta ens expliquéssiu.
Tira.
Jo? Mare meva, però si tu ets el creador del projecte.
Bueno, vale, vale.
Jo l'he escrit.
Exacte, la mare ha escrit el projecte.
Dramaturga i director, o dramaturg i creador.
Sí, bueno, aquest projecte neix amb una altra companya, amb la Núria Orellana. Buscàvem fer un espectacle familiar que pogués generar impacte i que pogués unir diferents mons, com és el món de la màgia i del teatre. Vam veure en cert moment que els espectacles de màgia, doncs, els hi faltava com una dramatúrgia que pogués fer empatitzar més amb el públic i els espectacles familiars que els hi faltava un element que generés sorpresa o generés com admiració. Llavors vam voler unir aquests dos mons i a partir d'aquí va sorgir aquesta peça. Vam començar a treballar-ho i després ja es va incorporar la Mar i va començar a escriure el text i res, i aquí estem.
Molt bé, com penses aquesta història, Mar?
Clar, a mi la història em ve ja mitja escrita, em ve una proposta ja més o menys clara, i llavors jo el que faig és reescriure-la una mica segons el meu estil, segons com... Al final també sabia qui ho faríem, que érem jo i el Marc, i adapto una mica els personatges al que a mi em sembla, que és el típic viatge de l'heroi, aquestes coses que els nens poden identificar de seguida i que fins i tot als adults els interessa perquè és un format clàssic. I a partir d'aquí, jugant amb la màgia sempre que podem, i lligant una mica els mons aquests de la màgia, d'un il·lusionisme més de mag, de... Digue'm Max, Marc, tu em coneixes, és que no vull fer publicitat.
Vas a dir-lo, dir.
Vale, el Mago Pop. O el Maglari, etcètera, etcètera, i una màgia més de món de fantasia. Llavors, unim aquests dos conceptes i ens trobem el Tris i Tras, Tris i la Tras, jo sóc la Tras, ella és en Tris, jo em dic Mar, ella es diu Marc, no ens aclarem amb els noms, no passa res. I ajuntem aquests dos conceptes i són dos bruixots que intenten fer il·lusionisme i acaben transportats a un món màgic on hi ha...
Dos mags, no dos bruixots.
Petita diferència, dos mags, dos il·lusionistes que acaben en un món màgic. Exacte. Més de fantasia.
Clar, els passa alguna cosa, no? Aquests mags tenen un problema.
No els hi funciona la màgia. Van estrenar el seu primer espectacle de màgia, acaben de sortir de l'Acadèmia de Màgia.
Spoiler, això.
Perdoneu, bueno, però en el programa demà
això és la sinopsi,
ja, o sigui, clar, és la sinopsi, vull dir, un spoiler, no, bueno, una mica explícit.
Sí, és que si no... exacte, o sigui, van a fer el seu primer espectacle de màgia i es troben que la màgia no els funciona, que no els hi surten els trucs, no els hi surt tot el que volen fer. Llavors, en tot aquest percança s'obre un portal màgic que els transporta a un món de fantasia i allà és on entra l'element aquest màgic més de fantasia, més... Jo, dins de tot el procés, li deia més el món de... més Harry Potter, en el sentit de coses no tant d'il·lusionisme clàssic com més de... d'això, d'un món de fantasia.
Sí. Mm-hmm.
Tot i que és difícil això de portar un escenari de teatre, no? Vull dir... Un Harry Potter també juga amb molts efectes especials. No sé si en el vostre cas és així o ho feu a través de la interpretació.
És sobretot interpretació i la màgia l'utilitzem al final com un recurs dramatúrgic i com un recurs per fer seguir el fil conductor, no és un espectacle de màgia. I simplement ho utilitzem com un recurs més escènic.
És que potser Harry Potter no és realment un bon referent. Seria més com una Alicia en els País de les Meravelles, un Nàrnia... més que Harry Potter, sí, que és varetes i encantaments.
Exacte. I encantaments.
Sí, sí, no, és més animals fantàstics, coses que passen extraordinàriament.
En aquest tipus d'espectacle suposo que l'escenografia també és important, no?
Sí.
I respira en fondo. Ha costat, vol dir?
Més que haver costat és que és molt gran. I és un, és un, és un armatostre important. És, o sigui, estem apostant amb, amb aquesta producció estem apostant per un espectacle de mig gran format. Per això es fa a l'auditori, no en una sala, a la sala petit format, per exemple, perquè tenim torres i tòtems de 2,5 metres passats. Tenim una porteria que també són, no sé si 2 metres d'amplada, llavors necessitem un espai gran per poder fer-hi cabre tot això. Per generar això, per generar els diferents escenaris, és a dir, el que és fora i dins de la realitat, uh-huh, i el que és dins del món de fantasia. Llavors, tot això ho juguem a partir de l'escenografia del Pep, del disseny d'escenografia del Pep Martí, que llegint el text va agafar un element clau i a partir d'això s'ha construït tota l'escenografia.
Caram, déu-n'hi-do, no? Una escenografia però que vol ser realista?
No.
No, és més aviat metafòrica.
Ja, molt, més simbòlica.
Més simbòlica, sí. Sí, va agafar un element que li va cridar l'atenció i a partir d'aquí ha fet uns tòtems que representen diversos espais. Uh-huh. Jo crec que, bé, no l'he vist encara 100%, he vist els dissenys, però dona el pego, com es diu en català?
Fa el pes.
O sigui, ens situen els diferents espais que al final és el que ens interessava. Llavors, tenim un dels, el que deia la Mar, són quatre tòtems amb tres cares diferents. Llavors, tenim molt clar la cara de la realitat. Llavors, és molt fàcil situar què passa, o sigui, què està passant en el teatre. Uh-huh. Al final, juguem amb el metateatre i hi ha molta interacció amb el públic, també, que és un element bastant clau, també, de l'espectacle i que ens fa... que això és el que ens farà com... saber si funciona o no, fins al dia de l'estrena no ho sabrem.
Clar, perquè realment. Aquí a Castellà l'estreneu.
Estrenem el dia 1 aquí a Castellà i és la primera funció i res, això.
Uh-huh. Interpretació, text, història, escenografia, música també?
Música també. Música també...
No m'ha deixat fer un musical, jo volia fer un musical.
Ah, mira.
Però producció m'ha dit sí. No.
Producció sempre
és... Sí, no hi havia
és,
por, esteu preparats per fer musicals també?
No.
Ah. O sigui, la confessió era aquesta.
No, però...
La realitat era aquesta.
Vinga, Marc, la pròxima música.
Bueno, ja ho veurem, ja en parlarem.
Tens aquí una companya que t'empeny, eh?
Sí, déu-n'hi-do, que...
Sí. Déu-n'hi-do, i posa...
Sí, a mi em va dir, tu apreta'm, jo l'apreta.
Però bé, en tot cas sí, música sí.
Música sí, de fet... La banda sonora de l'espectacle, per dir-ho així, són hem jugat amb gràcies a l'ajuda del Jesús, estem jugant amb diverses cançons tan conegudes com no tan conegudes i molts efectes de so que al final són també els que generaran tots aquests diferents ambients i els que faran que tot sigui molt més amè, molt més ràpid i molt més dinàmic.
Una obra pensada, i en aquest cas em miro la Mar, perquè és qui l'ha escrit, pensada per a totes les edats? O hi ha d'haver allò, aquell primer nivell de nens a partir de 5 anys o així, perquè la història es comprengui?
A veure, jo penso una mica que el paral·lelisme és... al final, les pel·lícules de Disney no deixen de ser per nens, però al final, si tenen una bona estructura, o i si tenen, jo què sé, una segona visió més adulta, la gent que no... Bueno, els que no són nens també ho poden gaudir molt. I una mica partim d'això, no? Potser... Sí.
Vull dir que potser nens molt petits es fixin més...
Sí, en l'escenografia i en el que fem el pallasso. Sí, i la gent més gran doncs veurà que realment hi ha un paral·lelisme, hi ha una mica d'autoficció, hi ha... Bueno, que els personatges al final tenen una moralina cadascuna. I això, què en penses? Bueno.
No, sí, o sigui, sí que hi ha... Sí que és una història molt més formada i passen moltes coses que potser per nens de 2 anys no poden gaudir de seguir realment la narrativa de l'espectacle. Potser els hi cridarà més l'atenció tot lo visual, tot lo treballat
màgia,
a nivell...
Sí,
lo treballat a nivell visual que no pas el que sigui l'espectacle o la història com a tal. Llavors, per això la recomanació posa a partir de 6, sí. Jo diria més a partir de 5 també, una... aquesta és recomanat a partir d'això, però sí que al cap i a la fi creiem que és un espectacle que els adults també ho poden gaudir bastant. Uh-huh.
Qui són el Tris i el Tras? Ens els hem d'imaginar uns personatges tristos, alegres, divertits... Com són, una miqueta?
Doncs partim una mica de fer un contrast, d'alguna manera, el Tris, que interpreta el Marc. Seria una mica l'arquetip d'estudiant exemplar, que ho vol fer tot bé i que...
De l'August, dels pallassos, per
sí,
exemple?
Sí, exacte, el pallasso blanc, totalment. I la Tras, que sóc jo en aquest cas, passaria d'un pallasso més tradicional, més de fer el burro, més de voler connectar amb el públic tota l'estona i més de... equivocar-se d'una manera molt més innocent, o no. Llavors, juguem una mica amb aquest contrast i al llarg de l'obra veiem que tot això es va desenvolupant i va evolucionant i al final els personatges... No diria que s'intercanvien els rols, però sí que hi ha una evolució.
Mm-hmm. Perfecte.
Sense fer spoiler.
No, no fem spoiler, doncs res. Doncs no expliquem massa més, però sí que recordem que els podreu veure a l'auditori a les 12. No sé si també després d'aquesta primera estrena, aquesta funció... Teniu previstes altres funcions?
Per ara s'està començant a moure, llavors a hores d'ara no hi ha res tancat, però sí que estem començant a parlar amb diferents llocs i diferents formes per intentar moure-ho, clar.
En tot cas, és un projecte sòlid que ve d'Atmosfera Produccions, no?
Correcte.
Amb el Marc ja n'hem parlat altres vegades aquí a la ràdio, no? Que és la teva productora.
Sí.
On també... doncs hi ha en cartera altres propostes teatrals.
Exacte. No? Tenim el Minut del Pallasso, també girant-ho, intentant-ho moure i estem amb aquestes dues a tope i després els altres projectes que hem portat la producció executiva com La criatura del doctor Frankenstein, que ja en vam parlar, o Nit de difons, que era... Que, o sigui que aquestes són produccions, per exemple, per altres companyies.
Doncs perfecte, enhorabona per aquesta estrena que serà, recordem, diumenge a les 12, Tris i Tras, el Portal Màgic, és el que podreu veure, no us ho podeu perdre, a l'Auditori Municipal Miquel Pont. Avui n'hem parlat amb el Marc, amb la Mar. Moltes gràcies a tots dos, també els vostres noms, és que ja, o sigui, Tris i Tras tenen joc. Però Mar i Marc també... Té la marinera.
Els assajos són meravellosos.
Sí. Sí, no?
I els noms dels personatges tampoc ens els sabem encara. Jo a cada li dic Trus o Tres.
Trus. Mira, també els podeu incorporar com a personatges secundaris.
I avui secundaris. Anem vestits igual.
Sí, ho he vist.
Fem un equip, jo crec que això vol dir que fem un equip.
Només falta que al Marc li surtin rissos, ja està.
I ja està, ja ho tindria, però...
Perquè la mare en té uns quants, de rínxols.
Ja ho farem.
Molt bé, tot arribarà. Doncs moltes gràcies a tots dos, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres.